UFO Migdia, amb Dolors Lleu.
Molt bon dia, és divendres 28 d'octubre, arrenquem edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Ho fem, com sempre, en primer lloc, avançant els continguts en format titulars, començant per Josep Torres, que ahir no va assistir al ple del seu comiat com a regidor, ara ja exregidor del PSC, no va acudir al ple extraordinari convocat per informar de la seva renúncia al càrrec, una absència que va sorprendre el seu propi partit, segons ha pogut saber Ràdio Calella Televisió. Amb tot, les formacions amb representació municipal van acomiadar amb paraules de reconeixement cap a la seva tasca a l'Ajuntament de Calella. L'alcalde Marc Buch i el tinent d'alcaldia Albert Torrent, que és el portaveu de Junts per Calella PDeCAT, van intercanviar opinions, en aquest cas contraposades, sobre l'impacte de la sortida de Torres pel que fa a l'estabilitat dins el govern. Ahir també l'alcalde, que va informar de la remodelació del govern municipal per la sortida de Josep Torres, qui el substituirà en el càrrec de regidor del PSC, Sofian Larussi, portarà les àrees de seguretat i mobilitat, també la d'esports, transparència, en la qual ja havia treballat d'assessor al govern municipal, i també la cartera de digitalització i Smart City. Cultura passarà a mans de la tinent d'alcaldia Montserrat Mateu, regidora de Junts per Calella PDeCAT. Per cert, que ahir l'alcalde Buch va avançar que es proposarà Larussi per presidir l'empresa de mobilitat Jasvia. En un altre ordre de qüestions, anuncien mobilitzacions per aturar l'enderroc d'una façana modernista del carrer Església. Amics del Patrimoni Històric, alerta de l'imminent enderroc d'aquesta casa de principis del segle XX, que no està afectada per la moratòria urbanística que es va aprovar a principis d'any per decidir si s'amplia el catàleg d'edificis protegits a nivell arquitectònic. L'associació crida a fer pressió ciutadana per conservar aquest element patrimonial, però també demana a la classe política que es mulli, perquè no es torni a repetir el cas de la Torre dels Anglesos. Anuncien l'associació Mobilitzacions de cara a la setmana vinent per evitar que la façana estiri al terra. Està previst pel dilluns 7 de novembre. I el Dolç Estrella de la Castanyada intenta esquivar també l'escalada de preus que estem vivint a nivell global. Els panellets ja han arribat, en tot cas, a les pastisseries d'aquí de Calella per fer les delícies de qui espera tot un any per gaudir d'aquest dolç típic de Tots Sants, el panellet Estrella, com sempre, el clàssic de pinyons. I el Servei d'Atenció Domiciliària de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha estat premiada pel seu projecte Home Connect, els Premis Impulsa, que atorguen el Consorci de Salut Social de Catalunya i la farmacèutica Roche Pharma. Han reconegut aquest projecte que ofereix a les persones usuàries del SIAT, el Servei d'Atenció Domiciliària, intervenir en el seu procés de cura i interaccionar també amb els professionals. El guardó, dotat amb 10.000 euros, permetrà millorar aquesta eina de salut. I pel que fa al temps, l'estabilitat marcarà la situació meteorològica del cap de setmana, això sí, amb temperatures que progressivament aniran a la baixa i que tendiran a normalitzar-se per l'època de l'any, a principis de novembre, la setmana vinent. D'entrada, aquesta tarda es mantindran els núvols baixos a prop de la costa. Demà, situació més o menys similar, amb una tarda possiblement més assolellada, i de cara a diumenge es repetiran els intervals de núvols durant tot el dia. Josep Torres ha deixat l'Ajuntament de Calella amb un significatiu silenci. El ja exregidor del PSC, amb responsabilitats de govern, no va acudir ahir dijous al ple municipal convocat de forma extraordinària per oficialitzar la seva renúncia al càrrec, una decisió que es confirmava a principis de setmana i motivada, segons l'escrit que ell mateix va fer públic, per discrepàncies amb el seu partit sobre mantenir l'acord amb Junts per Calella PDeCAT després de l'anunci de l'alcalde Buch. L'absència de Torres va sorprendre els seus companys socialistes, que sí eren presents a la sala de plens, en concret a les files del públic. S'hi van asseure el primer secretari Pere Tarrés i també el que serà el substitut de Torres, Sofian Larussi. D'aquí ahir es va anunciar també que assumirà 4 carteres. En una breu sessió plenària convocada de forma extraordinària, els portaveus de les formacions polítiques municipals van coincidir a destacar la tasca de Josep Torres pels seus anys com a regidor a l'Ajuntament de Calella. En les seves intervencions, Guillermo Gomis de Ciutadans i Núria Freixas de la CUP van utilitzar termes com coherència i principis per definir la decisió del ja exregidor socialista. De la seva banda, Sebastián Tejada, de Calella en Comú, lamentava la situació complexa en què es troba ara mateix la institució. Podem sentir-los a tots tres a continuació.
Una de las cosas que más claro me queda es el tema de los principios, ¿no? Porque ha puesto por delante los principios ante una silla, un sueldo y un cargo político, ¿no? Es una persona íntegra, hay pocos políticos que tomen esa decisión.
Per coherència ha renunciat a aquest càrrec, de que no contemplava poder seguir en aquest pacte perquè tot havia canviat, per tant, com tot ha canviat, els pactes han canviat, per coherència política considerava que es trencava tot i, per tant, doncs, màxim respecte cap a aquesta decisió.
Lamentem que aquesta renúncia es produeixi també en una situació complexa per la nostra institució, per una situació que creiem inestable i que després de 35 dies després del moviment que va fer el senyor alcalde, sembla que no acabi de preocupar massa a ningú.
Des d'Esquerra, el cap de l'oposició es referia ahir explícitament a l'absència de Torres a la sessió. Xavier Pons Domènech va dir que es transmetia una imatge trista i desoladora a nivell polític.
Quan el tema més polític, doncs clar, la imatge d'avui és trista. Que el mateix regidor Torres doncs, no hagi estat present aquí entristeix més aquesta imatge desoladora de les últimes darreres setmanes de govern.
A la sala de plens, el que serà nou regidor del PSC en substitució de Josep Torres, Sofian Larussi, amb qui Buch es va reunir després al despatx d'alcaldia. Al costat de la cadira buida de Torres, la regidora del PSC, Cindy Rando, que va reconèixer que el partit ha acceptat amb tristesa la sortida de l'exregidor. A tot això va dedicar-li un missatge d'agraïment, ho va fer en clau personal.
Gràcies, Josep, pel teu esforç, per la teva dedicació i per les teves grans aportacions que ens has fet a la nostra ciutat. Els i les socialistes de Calella estem molt orgullosos de la teva contribució a Calella. I personalment vull donar-te les gràcies per tot el que m'has ensenyat durant aquests 7 anys i pel suport que sempre m'has donat. Ha estat un plaer formar equip amb tu.
Al marge de reconèixer la contribució de Torres, Albert Torrent, portaveu de Junts per Calella PDeCAT, va afirmar que la seva sortida significa una pèrdua molt important a nivell de qualitat política a l'Ajuntament de Calella, però que, a més, deia Torrent, debilita el govern presidit per Marc Buch. Li va respondre l'alcalde negant-ho.
Jo crec que tots en sou conscients, això debilita el govern i el govern cada vegada està més debilitat. I ja veurem com evoluciona a la ciutat i tot plegat en els pròxims setmanes i dies i a veure com ho portem tot això.
Que el govern és debilitat, en tot cas, no, amb aquesta posició no estem d'acord, però bé, tots són punts de vista.
Sessió extraordinària ahir amb l'absència de Josep Torres, però presència de qui serà el seu substitut, Sofian Larussi, amb qui Buch, com dèiem, es va reunir després al despatx d'alcaldia. Encara, de fet, no hi ha data per la presa de possessió del nou regidor del PSC. Ahir l'alcalde prova avançar quines són les àrees de gestió que es delegaran en Sofian Larussi, qui a principis de mandat municipal, si ho recordeu, ja havia assessorat a l'executiu de coalició en matèria de transparència i bon govern. Com ja havia apuntat a principis de setmana Marc Buch, aprofitarà el canvi de persones per fer una remodelació de govern més àmplia que un simple traspàs de carteres. Així és com quedarà el nou govern pels últims 6 mesos del mandat municipal. Així és com ho va anunciar ahir l'alcalde. D'entrada, el nou regidor del PSC, Sofian Larussi, portarà 4 carteres, entre elles la de Seguretat i Mobilitat, que va gestionar Torres en plena crisi laboral amb la plantilla de la policia local. Larussi també es queda amb Esports, que porta Buch, Transparència i Digitalització i Smart City. Aquestes 4 són les regidories que portarà Sofian Larussi. Sí, a més, se'l proposarà per la presidència de Jasbí a l'empresa municipal de mobilitat. De la seva banda, la portaveu socialista Cindy Rando manté les seves carteres, Promoció Econòmica, Comerç i Consum, Igualtat i drets civils, també participació i, per últim, joventut, però se la proposarà, a més, com a representant al Consorci de Salut del Maresme i la Selva. La remodelació del govern, com dèiem, també incrementarà, reforçarà el paper de la tinent d'alcaldia Montserrat Mateu de Junts per Calella PDeCAT, que passa a incorporar també cultura a les àrees que ja porta d'educació, nova ciutadania i solidaritat i cooperació. La presa de possessió de Sofian Larusi i l'edicte de delegació de noves competències entre els regidors de l'executiu local es faran al marc d'una sessió extraordinària del ple municipal que podria celebrar-se en un termini màxim d'unes 2 setmanes. En peu d'alerta per l'imminent enderroc de la façana d'una casa modernista de principis del segle XX que hi ha al número 81 del carrer Església, això és, entre els carrers Sant Josep i Creus. Està previst que es tiri a terra el pròxim dilluns 7 de novembre i per evitar-ho, Amics del Patrimoni Històric anuncia una setmana de mobilitzacions i de pressió ciutadana. El seu president Xavier Gamell reclama també a la classe política local que es mulli per intentar convèncer els propietaris que contribueixin a la seva conservació. Segons ha explicat a Ràdio Calella Televisió, tindrien la intenció de fer una reforma integral de la casa que té planta baixa i 2 plantes alçades i no tindria la possibilitat de créixer en alçada segons la normativa urbanística vigent. Ara mateix, legalment, però, no hi ha mecanismes per impedir l'enderroc. És el moment de la negociació i d'intentar convèncer, doncs, a la propietat perquè aturi l'enderroc, perquè faci marxa enrere. Així ho ha assegurat el president d'Amics del Patrimoni Històric i ha explicat que aquesta finca en qüestió, en ple carrer Església, com dèiem, no està afectada per la moratòria urbanística que es va aprovar a principis d'any per valorar l'ampliació del catàleg arquitectònic local. De fet, els propietaris haurien sol·licitat el permís d'obres pocs dies abans, un permís que es tramita de forma automàtica des dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Calella. Xavier Gamell exposa, doncs, que intentaran que la propietat acabi sent sensible amb la pèrdua patrimonial que suposaria l'enderroc de la façana. Reclama tot això el suport ciutadà, però també el polític. Diu que cal que es mullin els polítics per evitar que repeteixi el que va passar amb la Torre dels Anglesos.
Nosaltres fem una campanya per apretar també els polítics. El particular té tot el dret de defensar els seus interessos. Només faltaria. Quan aquest particular va fer d'alguna manera la maniobra d'entrar un permís d'enderroc perquè tenia tota la informació, suposem, que calia per poder-ho fer abans de que es declarés protegida, ho va fer i estava amb el seu dret de fer-ho. No hi ha cap problema i està absolutament legal. Nosaltres l'única cosa que diem és demanem una mica de sensibilitat amb una cosa com aquesta. Perquè, és clar, és molt fàcil tirar-ho a terra, però després ja està, eh? Això, per això fem l'equivalent a la Torre dels Anglesos.
La casa consta d'una planta baixa on hi funcionava un negoci de tatuatges, també 2 plantes alçades. Segons l'informe artístic encarregat per Amics del Patrimoni Històric, aquesta façana té una rica decoració escultòrica amb motius florals de color verd i ocre, fets amb pedra artificial i rajoles, una estètica característica de les edificacions que encarregava la petita burgesia local de principis del segle XX. Al balcó del primer pis hi destaca una barana de ferro torçada mecànicament i de planxa retallada. Les rajoles es van fabricar als forns de Sebastià Ribó, de Barcelona, qui va ser col·laborador habitual dels arquitectes Antoni Gaudí i Jeroni Granell. L'informe exposa que seria senzill, diu, recuperar l'estat original de la façana i posar fi també a la pràctica de destruir els baixos. El president d'Amics del Patrimoni exposa que una de les vies per compensar l'increment de costos de conservació de la façana dins el que és el projecte de restauració de la finca podrien venir donats per les subvencions que anualment atorga la Generalitat de Catalunya. Diu que aquesta és una de les vies possibles a explorar per salvar-la.
Està catalogada, vol dir que llavors ja estaria catalogada i això permetria una negociació amb l'Ajuntament per tal de trobar vies de subvencions des d'un punt de vista doncs, de preservació de patrimonis, de la Generalitat, etc. Que hi són, que són vies que són que aquell any n'hi ha. Primer pas, catalogació. Reconèixer que la façana no es tira. El següent pas, a partir d'aquí, buscar totes les solucions possibles per tal d'aconseguir, per part de la Generalitat i de qui sigui, tots els ajuts possibles per poder mantenir aquesta façana i restaurar-la, etc.
Amb tot, l'entitat dedicada a la preservació i difusió del patrimoni històric local anuncia una setmana de mobilitzacions, contemplen fer recollida de firmes i accions, diu Gamell, més contundents que encara no s'han volgut donar a conèixer.
Segurament sí, segurament sí, però potser ho farem d'una manera més moderna. Serà molt, molt, molt contundent, és a dir, molt popular, sempre molt pacífic, de la resistència pacífica, festiu, si m'apures, de veritat, amb una festa final.
Doncs aquesta són l'anunci d'Amics del Patrimoni Històric per intentar evitar l'enderroc d'aquesta façana modernista d'una casa del carrer Església, un assumpte que, per cert, es va tractar després del ple d'ahir en una reunió de portaveus per abordar aquesta qüestió sense que n'hagin transcendit hores d'ara detalls. La inflació que està disparant el preu de les matèries primeres afecta també els productes amb què s'elaboren els panellets, la farina d'ametlla, els ous, el sucre o també els pinyons, i això se li ha de sumar la pujada de la factura de la llum. Davant d'aquest escenari ens preguntem si aquest any han pujat els preus dels panellets o si s'està notant a nivell de vendes. A totes les pastisseries de Calella la situació els afecta. En alguns casos diuen que repercuteixen en el preu final, en d'altres l'assumeixen. És el cas de la dolceria Carmela de la Dolors Escamilla.
Sens dubte ha afectat la inflació. El preu de la farina d'ametlla, el preu fins i tot dels ous, el preu del sucre, tot sí que són beneficis, menys beneficis que els que es podien esperar.
Per minimitzar costos, especialment quan a la factura de la llum, diu Escamilla que vigilen les franges horàries en què treballen per tal d'optimitzar els recursos.
Efectivament, el preu de la llum ens ha afectat i molt, fins al punt de que més que mai mirem les franges horàries en què es modifica el cost de la llum per apagar el forn, per optimitzar a partir de les 9 el forn s'apaga, a la tarda a partir de les 6 tot està apagat, o aprofitem dissabtes i diumenges que el cost és més econòmic.
El Gremi de Pastisseria de Catalunya estima que el preu del panellet s'ha encarit aquest any entre l'1 i el 3%. Al cas de la Ramírez, ara els panellets es poden trobar a 45 euros al quilo, el panellet variat, i 65 euros al quilo, el de panellet de pinyons. Diu la seva propietària, la Gina Ramírez, que estan notant una davallada de les vendes.
La producció no l'hemos reducido, pero sí que se está viendo afectada la venta. Por lo menos un 30% o menos se está vendiendo. Creo que un poco la incertidumbre de cómo está yendo todo, porque como cada día sube el precio de todo, la gente yo creo que tiene un poco de miedo ahora. La gente prefiere guardar ese dinero que tienen.
Tot i això, s'espera que els dies centrals de la celebració, el dilluns 31 d'octubre i l'1 de novembre, Tots Sants, siguin els més forts de vendes. La gent acostuma a no perdre's les tradicions i més quan permeten portar dolços a la taula.
Antes estamos acostumbrados a que, en nuestro caso personal, siempre empezamos a principios de octubre a vender panellets y la venta siempre es buena. Y ya llevamos un par de años que empezamos a principios de octubre, pero la venta ha ido decayendo, claro. Pero cuando llega el día sí que se vende.
El panellet estrella segueix sent el de pinyons, que com cada any és el més venut, un clàssic que mai no passa de moda. També es poden gaudir d'una gran varietat de diferents panellets clàssics, com els de coco, el de cafè, el de xocolata o vainilla, però les pastisseries també han volgut reinventar-se. Hem trobat un molt especial amb diferents textures de xocolata i fruits secs caramelitzats amb un punt de sal, també un altre de poma verda i uns en forma de carbassa amb sabor a taronja, que fan les delícies d'aquells que busquen també noves experiències al paladar. Els Premis Impulsa, que concedeixen el Consorci de Salut i Social de Catalunya i Roche Pharma, han reconegut el projecte Home Connect de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Es tracta d'una plataforma telemàtica que ofereix a l'usuari intervenir en el seu procés de cura i alhora interaccionar amb els professionals de referència. Un tercer premi se li ha concedit, dotat amb 10.000 euros, a més de l'import econòmic. Aquest guardó permetrà als responsables d'aquesta iniciativa accedir a un programa de mentoria per la millora de l'eina tecnològica. Home Connect permet la integració en temps real de les dades que generen tant els usuaris des d'altres dispositius, ja siguin tensiòmetres o termòmetres, per exemple, com també les dades que hi afegeixen els professionals, que poden conèixer l'estat de l'usuari i les seves tendències en temps real i, d'aquesta manera, avançar-se a possibles complicacions de salut. La cerimònia de lliurament dels guardons va tenir lloc ahir dijous al CosmoCaixa de Barcelona, amb la presència de més de 200 professionals del sector sanitari de Catalunya. Les tres propostes guanyadores, que van ser seleccionades d'entre 14 projectes finalistes, s'han decidit en la mateixa cerimònia després que els equips hagin presentat les seves candidatures a l'estil Pitch Day. La decisió final ha anat a càrrec del conjunt d'assistents i d'un jurat format per destacats professionals de l'àmbit de la salut i la innovació. Altres notícies a comarca. Sant Pol de Mar no tocarà els impostos ni les taxes per l'exercici de l'any 23, per l'any vinent. Així s'ha aprovat en el ple d'ordenances fiscals, que ha donat llum verd a no incrementar la pressió fiscal de la ciutadania, complint així el compromís del govern d'Esquerra. En la mateixa sessió plenària, Sant Pol de Mar ha aprovat la nova delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població i les instal·lacions situades en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta. Aquesta mesura té per objectiu establir mesures de prevenció d'incendis forestals pel que fa a les urbanitzacions que no tenen continuïtat immediata amb la trama urbana i que estan situades a menys de 500 metres de terrenys forestals. També les edificacions i les instal·lacions que estan aïllades. Més coses, la Fundació Espronis ha homenatjat Maria Dolors Oms i Robert Pujol, presidenta i vicepresident de la Fundació durant més de dues dècades i actualment membres d'honor del patronat. La tasca d'ambdós al capdavant de la Fundació ha fet que avui dia Espronis sigui una entitat consolidada, sostenible, arrelada i compromesa amb el territori i que projecta el futur amb voluntat de servei a totes les persones amb necessitats de suport, com és el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual. L'acte es va fer ahir en el marc d'un sopar solidari que permet recaptar 11.900 euros que es destinaran ara a la compra de dispositius electrònics per l'estimulació cognitiva de les persones d'edat avançada o en procés d'envelliment prematur que s'atenen en el Servei de Teràpia Ocupacional de la Fundació. La presidenta Sandra Sauleda anunciava tot això, la creació d'uns premis anuals de la Fundació que portaran els noms dels homenatjats. El Premi Maria Dolors Oms es concedirà a l'organisme o empresa que destaqui pel seu compromís social amb la missió d'Espronis. El Premi Robert Pujol, de la seva banda, distingirà l'organisme o empresa que doni oportunitats laborals a les persones que tenen Espronis, ja sigui per contractació directa de persones o bé de serveis. I la Biblioteca Pompeu Fabra ha celebrat el seu 25è aniversari, ho farà, en tot cas, amb un mes de novembre ple d'activitats, i és que l'equipament es va inaugurar un 22 de novembre, era de l'any 1997. És el primer de la xarxa de biblioteques de Mataró, que també forma part de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona. El dia de l'aniversari, el pròxim dimarts 22 de novembre, hi haurà una proposta molt especial d'activitats que s'allargaran durant tota la tarda. Hi haurà Hora del Conte, una performance de dansa i també actuacions musicals. Un dels actes més destacats de la celebració serà una nova edició del Club del Llibre, que enguany vol retre homenatge al mataroní Néstor Luján en l'any del centenari del seu naixement. Es realitzarà una conversa que aproparà la figura de l'escriptor des de la vessant literària, periodística i gastronòmica. Es farà de mans d'Agustí Pons, biògraf oficial, i també de Trinitat Gibert. Ella és periodista especialitzada en gastronomia. Un acte gratuït amb invitació que es farà al Teatre Monumental de Mataró el dijous 3 de novembre a les 7 de la tarda. ara els esports amb Eduard Char.
Arriba el divendres i és moment de donar un cop d'ull a l'agenda esportiva per aquest proper cap de setmana, una agenda esportiva poc plena, ja que moltes de les lligues s'aturen pel pont de Tots Sants. Comencem parlant del Mundial de l'Ironman 70.3, que es celebra des d'avui i fins demà dissabte a St. George, a Estats Units, a l'estat de Utah, on hi ha la participació de tres triatletes calellencs del Club Natació Calella. Avui la seva participació serà per Birgit Adler, mentre que demà els dos calellencs que entraran en competició en aquest Mundial de l'Ironman 70.3 serà el Miquel Pérez, conegut per Mica, i el Jordi Casanovas. Pel que fa al futbol, el diumenge jugaran un nou partit de Lliga, en aquest cas a casa, ho faran contra el Pomar el diumenge a les 12 del migdia. I en tenis taula, els nois del Termotur Calella, després de la inesperada derrota de la setmana passada, jugaran una altra vegada a casa enfront del Badalona. Això serà diumenge a les 11 del matí. I les noies del Sollis Calella comencen la lliga. En aquest cas, una lliga amb jornades de concentració. En aquest cas, la primera jornada en concentració es farà el diumenge a les Borges, on hi participaran o no. Els calellenques jugaran contra el Reus Esportiu, contra el Mataró, contra el Borges i contra el Reus Ganxet.
Net i Polit us ofereix el temps.
Vinga, doncs arribem a la recta final de l'informatiu. Aquests últims instants que dediquem, com sempre, a la previsió meteorològica amb el nostre home del temps, el Quim Serra. Bon dia.
Hola, bon dia. El temps continua dominat per aquest anticicló que fa moltes setmanes que ens acompanya, per aquesta bombolla càlida que fa que en alçada les temperatures comparativament siguin més altes que no pas a les parts més baixes, i la situació que de moment continuarà així fins al proper diumenge. De cara a dilluns, coincidint amb la recta final d'aquest mes d'octubre i principi del mes de novembre, hi haurà canvis en forma d'algunes pluges i sobretot d'un descens important de temperatura que tindrem al llarg de la propera setmana. De moment, però, mentre això no arriba, continuarem amb un temps avui en presència d'aquestes boires, núvols baixos, que es trencaran més cap al migdia, tot i que estones aquest matí poden tapar el cel, sobretot al centre i al nord de la comarca. També hi haurà núvols mitjans que ajudaran que doncs, la poca acció del sol mantingui la presència d'aquestes boires. Després, cap al migdia, primeres hores de la tarda, s'aniran trencant els núvols i donaran pas a un ambient més assolellat durant la segona meitat de la jornada amb núvols prims, en aquest cas. La temperatura màxima avui pot baixar un palet, però un conjunt molt semblants a les d'ahir, i les mínimes d'aquesta passada nit també s'han mantingut pràcticament sense canvis. De cara demà dissabte tot continuarà igual, altre cop al matí, possibilitat d'alguns petits bancs de boira, alguns núvols baixos, d'entrada sense precipitacions i amb vents que continuen molt fluixos. Per cert, que tant avui com demà la mar com una bassa d'oli, la mar molt, molt tranquil·la, molt encalmada, mar plana, rissada, és el que tindrem, i de fet també es mantindrà probablement de cara a diumenge, en una jornada en la qual s'espera que es mantingui el temps sense variacions importants respecte a les darreres jornades, tampoc han de variar les temperatures. Com dèiem, dilluns doncs arribaran núvols més compactes a mesura que avanci la tarda, i fins i tot la nit de la castanyada, la nit de dilluns a dimarts, sembla que podríem tenir algunes precipitacions aquí a la costa, poca cosa, però no hem de descartar alguns ruixats que poden afectar la nostra comarca més o menys cap al vespre del dilluns i primeres hores de la nit de dilluns a dimarts, el dia de Tots Sants. Justament la jornada de Tots Sants, marcada per la nuvolositat variable, encara més abundant al matí, trencant-se a mesura que avancin les hores, ja no hi hauria més precipitacions, però això sí, les temperatures anirien a la baixa de cara al dimarts i sobretot ja a mesura que avanci la pròxima setmana.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Doncs hem sentit la senyal als horàries de 2:15. És moment de posar punt i final aquí a l'info d'avui divendres, que hem fet amb Víctor Riera els controls tècnics. I tornarem amb més notícies, serà dilluns. Nosaltres no marxem de pont, serem aquí el dilluns puntuals a la 1:00 PM per explicar-vos tota l'actualitat local. Ja sabeu, però, que hi podeu estar connectats durant tot el cap de setmana a través del nostre portal de notícies, radiocalellatv.cat. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Bon cap de setmana.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.